UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 10 de gener del 2022. Arrenquem edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc, avançant els principals continguts informatius de la jornada. Ho fem en format titulars i amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Avui retorna a les aules, marcat pel canvi de protocol en les quarantenes.
Des d'avui mateix, tots els alumnes han retornat a classe i no hauran de fer quarantena en cas que hi hagi un positiu en el seu grup bombolla. Només serà necessari quan apareguin 5 o més. A més, Salut oferirà també des d'avui mateix un test d'antígens gratuït a tots els contactes estrets quan hi hagi un positiu a classe.
I fins al 23 de gener, els joves de Calella poden presentar propostes als participatius.
Han de ser propostes que no costin més de 5.000 euros i que estiguin relacionades amb l'ocupació, la formació, el lleure, l'educació o la sanitat, entre d'altres. En total hi ha 10.000 euros disponibles del pressupost del 2022 per fer realitat com a mínim les dues propostes més votades. Aquestes es poden presentar fins al 23 de gener i es votaran en assemblea el 28 a l'Espai Jove.
I avui també s'han obert les inscripcions pels cursos d'anglès adreçats a joves d'entre 14 i 30 anys.
Es duran a terme a l'Espai Jove de Can Saleta fins al 21 de gener. Les inscripcions, dèiem, els cursos es faran del 2 de febrer al 5 de juny, amb dues sessions presencials a la setmana. El preu és de 30 euros i hi ha places limitades.
El Consell Comarcal edita el calendari de productes de la terra.
El promociona la producció agroalimentària del territori amb aquest nou calendari, que es pot descarregar en línia i es pot trobar en paper als ajuntaments i també oficines de turisme de la comarca. A més, s'indica l'època de cadascuna de les verdures i fruites que es conreen aquí al Maresme.
I pel que fa a la previsió meteorològica, la setmana ha començat, ja ho heu pogut comprovar, amb un front fred que afecta tot el Maresme i que fa que el dia estigui enterbolit pels núvols, amb un ambient fred d'hivern, amb màximes al voltant dels 11 graus. Els núvols ja donen algun plugim i podrien anar a més aquesta tarda. Els alumnes calellencs han tornat avui a les aules amb canvis importants en el protocol després d'un Nadal marcat per la sisena onada i sobretot l'augment de la variant Omicron. Des d'avui mateix, els grups d'infantil i de primària no hauran de fer quarantena si només hi ha un cas de Covid dins l'aula. Només si hi ha 5 positius o més detectats en un període de 7 dies, 4 casos o menys es consideraran esporàdics, i tret dels estudiants malalts, la resta dels alumnes continuaran amb l'activitat presencial.
I això és el que ha decidit la Comissió de Salut Pública, que ha acordat suprimir les quarantenes per tot el grup bombolla en cas que només hi hagi un positiu a l'aula. Es desaconsella fer-ho quan la xifra sigui inferior a 5 o al 20% de l'alumnat. Tot i això, si es detecta un positiu, es farà proves a tots els alumnes per detectar l'abast del contagi. La comissió ho ha acordat considerant que ha donat el baix risc associat al contagi dels alumnes i un índex de vacunació cada vegada més elevat, cal donar prioritat a la presencialitat a les aules per tal de fomentar el desenvolupament de l'alumnat. Els canvis arriben a les classes d'infantil i primària, com dèiem, ja que en els estudis de secundària, batxillerat i cicles formatius, el funcionament serà el mateix i no caldrà fer quarantena en cas de tenir la pauta completa de vacunació. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ja ha mostrat el seu descontentament per aquesta flexibilització del confinament a classes a través del conseller de Sanitat, Josep Maria Argimon, qui lamenta la precipitació per part de l'executiu espanyol. També ha confirmat que Salut seguirà fent testos a totes aquelles classes on s'hagi detectat un positiu de Covid i a partir d'avui s'ofereix un test d'antígens gratuït a tots aquests alumnes quan hi hagi un positiu. Les proves als nens de 3 a 5 anys es faran al CAP i la majoria i dels majors de 5 anys a les farmàcies.
Els testos es faran a les farmàcies, es farà amb el mateix mecanisme que fèiem o que ho hem fet durant el primer trimestre en els joves, en els nois i noies de 12 a 16 anys. Els més menuts, la gent més menuda de 3 a 5 anys, ho farem encara en el centre d'atenció primària perquè, bé, perquè posar un palet, encara que sigui només, o sigui, no fa cap tipus de... Però sempre, vulguis o no, quan et posen un pal, doncs et tires enrere, i això, doncs, una infermera de pediatria... Això ho manega molt bé i un farmacèutic és diferent.
Aquests testos seran gratuïts i es podran fer entre els dies 0, 1 i 1 a les farmàcies adherides al programa. En el cas d'educació infantil, s'oferirà en un punt centralitzat o en un centre d'atenció primària.
I si el que dona positiu és el mestre, el Departament d'Educació preveu que en aquests casos es puguin adoptar mesures excepcionals per garantir la presencialitat i la normalitat a tots els centres.
Asseguren que es cobriran totes les baixes de curta durada, que són les iguals o inferior a 5 dies des de l'endemà que es comuniquin. Segons ha explicat el conseller d'Educació, es faran nomenaments cada dia. De fet, divendres passat ja es van fer 571 d'interins i substituts nous amb les baixes comunicades fins aquell dia.
Els calellencs i calellenques d'entre 15 i 30 anys tenen fins al 23 de gener per decidir a què es destinaran els 10.000 euros reservats dels pressupostos participatius joves. Han de ser propostes individuals o col·lectives que no costin més de 5.000 euros i que estiguin, això sí, relacionades amb la cultura, l'oci, l'ocupació o l'educació. Les finalistes es votaran en una assemblea oberta a tothom que està programada pel 28 de gener a l'Espai Jove. La voluntat de l'àrea és fer-los amb els mateixos mecanismes que cada any i que sigui doncs el jovent de la ciutat qui pugui decidir a què es destina una part del pressupost. L'any passat, i degut la pandèmia, l'Ajuntament va decidir ajornar la convocatòria fins aquest mes de gener. Naomi.
Poden presentar propostes tots els joves, com deien, que tinguin entre 15 i 30 anys, empadronats a Calella i tenen temps fins al dia 23. Això sí, tots els projectes no poden superar els 5.000 euros i es prioritzen aquells que estiguin relacionats amb l'habitatge, la mobilitat, la formació, l'oci i el lleure, tal com marquen les bases de la convocatòria. Han donat més detalls la regidora de Joventut i també de Participació, Cindy Rando.
Aquestes propostes doncs, han d'anar enfocades en un grup que tenim determinat, que bé pot ser treball i ocupació, habitatge, formació i educació, oci, cultura i lleure, mobilitat, salut o altres. El que sí els demanem doncs, que quan omplen la butlleta doncs, que ells determinin en quin grup d'aquests engloba la seva proposta i llavors a partir d'aquí doncs, han d'explicar què volen fer i per què ho volen fer i sobretot quan ho volen fer i el que també els demanem és que ens diguin quant costa aquesta proposta, que nosaltres els demanem que no superi els 5.000 euros. Òbviament aquestes propostes han de ser propostes legals, que siguin de competència municipal.
Les butlletes per presentar propostes es poden trobar al web municipal i també dipositar-les fins al 23 de gener a les urnes ubicades a l'Espai Jove, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la Biblioteca, al Club de Natació Calella i a tots els centres d'educació secundària del municipi. Enguany també es pot fer de manera telemàtica a través del web de l'Ajuntament. Per completar aquest procés de participació i orientar els joves que vulguin presentar propostes, com cada any, la setmana que ve realitzaran els tallers a les escoles d'un sortiran algunes dels projectes que, ajustats a les bases de la convocatòria, es portaran a l'assemblea de discussió i també votació.
Intentem engrescar-los a que presentin ells les seves mateixes propostes i sempre doncs, ajudant-los i informant-los que estem aquí a la seva disposició, que si ells tenen una idea però no acaben de saber com poder-la presentar o com poder-la perfilar perquè pugui complir tots els requisits, doncs que aquí estem i que els ajudarem o bé en els tallers o bé aquí a l'Espai Jove directament. El que tenim molt clar és que hem de fer aquest projecte, però sobretot complint totes les mesures de seguretat i si d'aquí a que es vagin realitzant doncs, tots els tallers les mesures en pandèmia de Covid doncs, fossin unes altres, doncs adaptaríem sempre la realització dels tallers o la realització de l'assemblea i potser doncs, hauria de ser telemàtica.
L'assemblea de discussió, on es votaran totes les propostes finalistes, es farà el dia 28 de gener a l'Espai Jove a 8:15. Seguint, de fet, tota la normativa Covid, es demana que totes les persones que vulguin anar enviïn un correu electrònic confirmant la seva assistència.
La idea que nosaltres tenim és que totes les persones que presenten propostes doncs, ens avisin prèviament si vindran o no vindran. En el cas que no vinguin, aquella proposta ja quedaria descartada, tot i que sí que demanaríem que la gent que ve doncs, s'apunti o ens passi un correu prèviament i ens digui que estan interessats a venir a l'assemblea perquè nosaltres també mirarem sobretot de complir les mesures d'aforament i les mesures de distància i de seguretat. perquè nosaltres la idea que tenim és fer-la aquí l'espai jove, però si veiem que ens quedés petit, doncs buscaríem un altre espai.
La proposta guanyadora dels darrers participatius joves, els del 2020, va ser Calella, una ciutat verda, una proposta ja executada i on es van plantar arbres i arbustos a la muntanyeta per promoure la cultura de la sostenibilitat i protegir la diversitat del municipi.
Doncs a tot això, l'àrea de joventut que ha engegat un nou curs de capacitació lingüística en anglès per joves d'entre 14 i 30 anys. L'objectiu és que aprenguin a parlar la llengua, tot i que també s'hi treballaran exercicis de gramàtica, de comprensió oral, comprensió escrita, adaptats, això sí, a les necessitats de cada nivell. Les inscripcions s'han obert avui i es podran fer fins al 21 de gener a l'Espai Jove de Can Saleta. El preu del curs és de 30 euros i atenció perquè les places són limitades.
Els cursos de capacitació per a joves es faran del 2 de febrer al 5 de juny, les tardes dels dilluns i dimecres a l'Espai Jove. Tindran 14 sessions presencials que s'hauran de complementar amb l'estudi particular de la llengua. El 24 de gener es farà una prova de nivell a totes les persones inscrites per assignar-los a un dels grups que s'han previst obrir. Per poder tramitar la sol·licitud caldrà portar una fotocòpia del DNI, les places, com dèiem, seran limitades a grups de 10 a 12 alumnes i l'assistència serà sempre obligatòria.
Sabeu quina és la millor època per menjar carxofes o quan es cullen les cireres? Doncs bé, el calendari Mengem Maresme, que edita el Consell Comarcal, indica quin és el calendari de cultiu de verdures i fruites aquí al territori i també relaciona els productors i elaboradors del Maresme. Un calendari que, per cert, es pot descarregar en línia al portal del Consell Comarcal del Maresme, que és ccmaresme.cat, però que també s'ha repartit en format paper per ajuntaments i oficines de turisme.
El Consell Comarcal dona un nou pas en la promoció dels productes agroalimentaris locals amb el segell Mengem Maresme. La marca identifica els professionals que formen part del cens territorial, a qui reconeix per l'esforç que han fet per garantir-nos el rebost durant tots el temps de confinament i restriccions. En el cas de Calella, es relacionen diversos productors i elaboradors. La cervesera Montnegre, la productora de melmelades i conserves Agrogust, la xarcuteria Can Vives i la Unió de Maduixaires de Calella.
Altres notícies a comarca. Una dona de 83 anys va morir dissabte en l'incendi de casa seva a Malgrat de Mar. El foc va destruir un dels pisos de la quarta planta d'un edifici del carrer Manuel Falla. Segons van informar els bombers, quan van arribar a l'incendi, estava totalment desenvolupat el pis, on hi havia una gran càrrega de combustible que va dificultar l'extinció, perquè al pis s'hi acumulava paper i roba. Un cop es van poder extingir les flames, els bombers van trobar el cos sense vida de la dona a l'interior del pis. Els bombers creuen que tenia la síndrome de Diògenes. En l'extinció del foc hi van participar 15 dotacions dels bombers que van aconseguir apagar-lo a les 11 de la nit. Van continuar, això sí, treballant, remullant la zona fins les 4 de la matinada. Tots els veïns de l'immoble van passar la nit en un hotel per prevenció. No hi va haver cap altre ferit. El foc es va propagar per l'escala i també va arribar pel pati de llums a un dels pisos de la sisena planta. Després de la revisió de l'edifici que es va fer diumenge, es va descartar que hi haguessin danys estructurals. Molts dels veïns van poder tornar a casa seva, però encara n'hi ha una dotzena que no ho podran fer fins avui. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que les banderes onejaran avui a mig pal. Ho faran durant 3 dies en senyal de dol per la mort d'aquesta dona de 83 anys en l'incendi de dissabte a casa seva. I el PSC de Mataró ha reclamat un pacte per l'atenció primària i també més professionals de salut. Xesco Gomà, el portaveu del grup municipal, ha alertat que la situació a l'entorn de la primària és crítica i que cal sumar esforços, diu, per redreçar-la abans que sigui massa tard. Assegura que les retallades que van afectar el sistema sanitari van suposar una disminució progressiva en la qualitat del servei, de manera que la sacsejada que ha suposat la pandèmia encara ha agreujat més la situació. Pel portaveu socialista, és un fet que els usuaris usuaris han perdut una presencialitat que mai s'ha acabat de recuperar del tot. A més, això se li afegeix, diu, que els professionals han hagut d'assumir, entre altres coses, les proves Covid, el seguiment dels contactes, de les escoles i també les residències. De fet, el PSC es fa ressò aquests dies de les queixes de professionals i usuaris dels CAPs de Mataró que porten mesos denunciant la manca de recursos i l'incompliment de compromisos per part de la Generalitat en la construcció d'un nou CAP a la capital del Maresme. I ara els esports amb Badoi Char.
Encetem la primera crònica de resultats del 2022 amb un pràcticament ple de victòries dels equips calellencs. Comencem parlant de l'handbol. L'Unió Esportiva Handbol Calella va guanyar 27-26 enfront del Gavà. D'aquesta manera, els de Sergi Cata s'asseguren la segona plaça i poder jugar la fase d'ascens. Pel que fa al futbol, els de Fede Saratxo, després de dues derrotes consecutives, han començat l'any amb una bona victòria, 1-4, al camp del Montgat. I pel que fa al tenis taula, també molt bons resultats. Els nois varen perdre, tot i les baixes, 3-4 a la pista del Sabadell, i les noies, tot i jugar contra un equip on militava una jugadora estrangera, varen guanyar 4-2 contra el Sant Cugat. Pel que fa als mals resultats, doncs ens arriba del bàsquet. Les noies del Club Bàsquet Calella varen perdre 45-34 enfront del Sant Quirze. I aquest cap de setmana també, amb gran èxit, s'ha celebrat el 18è Torneig de Reis, tercer memorial Josep Maria Lloberes de Villes Catalanes. Tota aquesta informació ampliada i amb la veu dels seus protagonistes, avui, a partir de les 8:04 al programa La Banqueta.
Calella ha tancat el Nadal amb la satisfacció d'haver pogut recuperar dos dels actes més tradicionals de les festes. Així ho ha dit el portaveu del govern, Josep Torres, que, per cert, ha passat a encarregar-se de la carpeta de cultura, encara que no se li ha fet una delegació formal de competències, segons ha explicat avui ell mateix, aquest matí, aquí a la ràdio.
Ho ha fet en una entrevista a la ciutat, on Torres ha celebrat el desenvolupament de la programació nadalenca Calella, que diu que es va iniciar amb els actes de la Marató de TV3 i es va acabar amb la cavalcada que va permetre als Reis d'Orient passejar-se per Calella i saludar tots els nens i nenes.
I el que crec que és més significatiu d'aquestes diades és la cavalcada de Reis que hem recuperat, que jo penso que la canalla de Calella ho necessitava, no? Tenir que els Reis màgics poguessin una altra vegada passejar pels carrers de Calella. Bàsicament, jo crec que és això. També hem recuperat els pastorets, que l'any passat no es van poder fer, encara que la cabuda reduïda, però en principi la recuperació dels pastorets d'aquesta tradició que portem tants i tants anys, més de 100 anys, representant a Calella, doncs l'hem de recuperar i és important.
Torres ha comentat aquest matí la programació del cicle cultural per aquest primer trimestre de l'any. Aquest cap de setmana es farà el segon espectacle de la temporada. És l'obra de teatre Aca, adreçada al públic més jove. Les entrades estan a la venda al portal entrepolis.com. La representació es farà aquest dissabte a la tarda a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Curi. De fet, el consistori ha hagut de buscar emplaçament alternatiu a la sala Mozart, on tradicionalment es feien les obres del cicle cultural, perquè l'equipament estarà en obres durant les pròximes setmanes, per un període que Torres diu no es pot concretar.
No, en principi no. Sempre hi ha una data, però deixa'm de ser una mica discret, en el sentit que quan sempre es comença obres i la gent que a casa que ha tingut obres també ho sap, sabem quan comencen, però difícilment sabem com es remata.
Ja té raó, ja.
Nosaltres intentarem, de fet ja ho fem normalment, estar a sobre per tal de que sigui el temps que s'ha previst, però amb reserves, sempre amb reserves.
Algunes obres es faran a la Polivalent quan ho requereixin aspectes més tècnics, però la majoria al Teatre Orfeó, un equipament que no és municipal. A la Sala Mozart s'hi faran treballs per renovar el sistema de climatització i de reforç del cel ras, on s'ha de subjectar la nova maquinària que s'ha d'instal·lar.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un petit canvi de temps avui, amb més núvols que no pas ahir i amb la possibilitat d'algun plogim aquest migdia, primeres hores de la tarda, poca cosa tot plegat, començant pel Maresme Nord i acabant pel sud de la comarca. Els vents, per la seva banda, aquest matí fluixos de component nord-nord-est, aquesta tarda reforçarà una mica el vent del nord, que serà moderat, especialment cap al Maresme Nord, justament, i amb una situació marítima que continuarà com els últims dies, amb aquesta maró de fons que serà persistent també al llarg de demà i demà passat. Situació demà més tranquil·la, més sol que avui, però encara amb restes de núvols baixos. Les temperatures nocturnes baixaran, les diurnes pujaran respecte a les d'avui, amb vent feble, molt feble de fet, durant el matí de component nord-oest i fluix a la tarda de Garbí del sud-oest. Com ja hem dit, la mar continuarà dominada per la maró de fons i dimecres, també tornant a quedar restes de núvols baixos, això farà pujar una mica la temperatura nocturna, però també baixar la màxima amb vents fluixos que a la tarda giren cap a nord-est i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la. Dijous, ambient assolellat, que farà baixar les nocturnes, les temperatures mínimes, amb alguna feble glaçada cap a l'interior de la comarca. De dia, però, les màximes es tornaran a recuperar.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
1:21, l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood ha entregat aquesta passada matinada els Globus d'Or. De fet, uns premis als més deslluïts de la història pel boicot de la indústria, després de les informacions aparegudes sobre suposats tractes de favor i també acusacions de racisme per part dels seus membres. Sense catifa vermella, doncs, ni tampoc retransmissió televisiva de la gala, s'han lliurat els reconeixements amb poquíssima repercussió mediàtica. Sigui com sigui, posem el focus per acabar l'informatiu en un dels guardons, el de millor cançó, que és aquesta.
És el tema de Billie Eilish per l'última entrega de James Bond, No Time to Die, que per cert també va ser reconeguda amb un Grammy de la indústria musical.
Doncs amb la veu sedosa, amb aquesta melodia també interpretada per la nord-americana, ens acomiadem fins demà. Naomi Esteve, gràcies.
Fins demà.
També agraïm el treball de Víctor Riera, els controls tècnics. I tornem tots tres demà amb més notícies. Serà a partir de la una i esperem trobar-vos. Adéu-siau, molt bon dilluns. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Oh, you're dead, the past. I've fallen for a lie.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.